La Unipau arriba avui a la seva quarta jornada i ho fa parlant dels fluxos econòmics entre el nord i el sud. Ens acompanya Daniel Gómez Oliver. Daniel és investigador de l'Observatori del Deute en la Globalització i també economista de formació. Ha publicat diversos articles i llibres sobre el model econòmic i les transferències i fluxos entre els països del nord i els països del sud. Daniel, benvingut a Cugat.cat.
Hola, gràcies.
Vostè centra la conferència entre els models econòmics i els fluxos dels països del primer món i els països que encara estan en vies de desenvolupament. A grans trets, quins són aquests fluxos?
Sí, el que he exposat a la xerrada és que els països del sud, contràriament al que ens pensem, estan finançant el model econòmic dels països del nord. O sigui, històricament, la ciutadania coneix allò del 0,7% del producte interior brut, no? Que els països del nord transfereixen al sud cada any el que seria el relatiu al 0,7% de la riquesa que generen cada any. Primer, que això no és cert, vull dir, s'està entorn al 0,33%, o sigui, s'està donant menys de la meitat del que els països del nord haurien d'estar donant, transferint als països del sud, perquè és un acord que es va fer fa 40 anys a Nacions Unides. O sigui, està donant menys de la meitat. Però no només no és cert que els països del nord estan transferint el compromís internacional del 0,7%, sinó que cada any els països del sud estan finançant els països del nord en funció de què? En funció, per exemple, del retorn dels crèdits que es van atorgar als anys 70, molts dels quals són crèdits que van finançar dictadures o que van finançar elits governamentals, potser no en dictadura, però que van corrompre i van fer molta evasió fiscal, no? O sigui que són governs del sud que no van beneficiar amb aquests diners les economies del sud. I en canvi sí que se'ls està exigint que retornin els crèdits. Per exemple, només si hi ha una relació dels crèdits que paguen cada any, el retorn, el pagament dels crèdits, en relació a l'ajut oficial de desenvolupament, cada any els països del sud estan donant 5 vegades més que l'ajut oficial de desenvolupament que va del nord al sud. És a dir, les transferències, si féssim un flux, no? unes fletxes, el que el nord destina al sud en concepte d'ajut oficial de desenvolupament és 5 vegades menys que el que el sud destina al nord en funció del pagament del deute que van adquirir fa 30 anys governs o corruptes o dictatorials, i que són diners que no van, per cap manera, van fomentar el desenvolupament d'aquests països, no? Per agafar una dada.
I això què implica?
Això en el fons el que implica, que, òbviament, és que si els governs del sud estan finançant el nord, no estan finançant el benestar o polítiques socials que han d'afavorir aquests països. Qualsevol persona de Sant Cugat que hagi tingut l'oportunitat de viatjar a qualsevol país d'Amèrica Llatina, de l'Àfrica o de l'Àsia, veurà que hi ha les necessitats a nivell d'educació, de salut, d'habitatge, de potabilització de les aigües, de dret a l'alimentació. O sigui, les coses més bàsiques que aquí tenim més que garantides, allà no estan garantides en absolut, i no és que sigui una minoria de la població que no ho té garantit, sinó que la gran majoria de la població precisament no té accés a aquests drets fonamentals que tots avindríem que són necessaris per sobreviure. I això per què és? Doncs perquè els seus governs no estan destinant aquests recursos a fomentar aquest tipus de polítiques socials, sinó que el que estan fent és prioritzant el pagament d'aquest deute, no? I per tant, doncs aquí veiem el que implica és que, doncs això, no? que els governs del sud estan prioritzant, perquè la comunitat internacional financera els obliga a això, òbviament, a fer aquest retorn d'aquest crèdit en lloc de dur a terme polítiques socials per als seus pobles.
Parlar d'economia sempre és complicat en la mesura en què aquests poders econòmics van lligats sovint també a poders i a interessos polítics. Per què no surt això a la llum, per exemple?
Sí, no, precisament això ha estat en el debat també, no? Ara fa una estona. Precisament nosaltres el que hem vist és que moltes vegades el poder econòmic també posa diners en els mitjans de comunicació, és a dir, no estem parlant d'un mitjà de comunicació local, però mitjans grans, mitjans de comunicació internacionals, els que operen amb grans agències d'informació a tot arreu del planeta, són també agències amb molts diners. Per tant, penso en el Murdoch, no, per exemple, que té un gran capital per invertir en mitjans de comunicació, perquè també els grans capitalistes se n'han adonat que si tenen poder sobre els mitjans de comunicació poden decidir el que s'informa i del que no s'informa. I precisament això no interessa que la gent ho sàpiga, no interessa que la gent d'aquí a casa nostra tingui consciència d'aquests desequilibris i les causes que provoquen aquests desequilibris, no? Per estar aquí d'alguna manera en un paradís, d'alguna manera podríem dir de benestar, no? I tinguem tancats la realitat del que està succeint més enllà de les nostres fronteres, no? I això jo crec no és pensar malament, però que està més que demostrat que el poder econòmic també posa diners en els mitjans de comunicació per tal de mantenir-nos desinformats.
Senyor Gómez Oliver, no sé si ha contemplat vostè també possibles vies alternatives o vies de solució per mitigar aquestes diferències.
Sí, sí, també, per exemple, una de les coses que estem estudiant i que estem, bueno, que avui hem dit aquest matí, és que precisament en aquests moments, després d'uns anys de benestar, de creixement econòmic, més que de benestar, de creixement econòmic a tot arreu del planeta, i precisament a les economies del sud, no? Estic pensant en la Xina, Amèrica Llatina sobretot, o Àsia, no? Potser l'Àfrica subsahariana són menys, però també hi ha hagut un fort creixement econòmic, un fort creixement de la seva riquesa, precisament perquè hem pogut competir en el mercat internacional. En aquest moment els països del sud, tot i estar finançant cada any els països del nord, és a dir, tornant molts diners d'aquests crèdits i d'altres, doncs, que hem parlat també d'altres variables, no? Tot i que el global sigui negatiu per als països o per les economies del sud, tot i així tenen moltes reserves de moneda estrangera, han pogut captar molts recursos, fins i tot no només les reserves de moneda estrangera que han pogut obtenir de vendre els seus productes a l'exterior, que són 40 vegades, no?, per un nivell global, l'ajut oficial al desenvolupament, o sigui que tenen més de 40 vegades el que el nord cada any transfereix solidàriament al sud, no només les reserves, és la capacitat de tenir moneda estrangera en els seus bancs centrals, sinó també, per exemple, les remeses dels migrants, no? La gent que està convivint a casa nostra, molta d'aquesta gent retorna o torna diners a les seves economies. Això, les remeses, són 4 vegades, el còmput global de les remeses són 4 vegades l'ajuda oficial al desenvolupament. Per tant, hi ha mecanismes, si aquests països volguessin en aquests moments, per independitzar-se, el que diem nosaltres, no? Fer una independència financera del nord i dir, nois, no hi ha d'aquest sistema en veiem que ens en sortim perjudicats, precisament perquè estem tot el dia retornant-vos diners que creiem que no s'haurien d'estar retornant. Tenim capacitat perquè hem competit en el mercat internacional, hem tingut capacitat d'obtenir reserves i podem fer un trencament i crear models alternatius més localitzats en les seves regions. Per exemple, estic pensant en Amèrica Llatina, ja s'està fent, s'ha creat un banc del sud, que es diu, no?, que és un banc que vol ser un banc alternatiu al Banc Mundial, que està creat amb fons propis de les reserves d'aquests països, els països del sud, precisament per fomentar un altre tipus, un altre model de desenvolupament, no?
Però ho poden fer?
Realment, si ho fes només un país, segurament aquest país quedaria bloquejat internacionalment. Si es fes en bloc, en aquests moments nosaltres defensem que precisament per la conjuntura actual, i aquesta conjuntura actual pot ser d'un, dos, tres anys més, no crec que sigui molt més, és un moment històric bastant clau, la crisi del deute s'ha instal·lat en el nord, tots estem, no?, tothom que més i menys ha sentit que hi ha una crisi de deute, no?, que a Espanya cada cop li costa més, per exemple, emetre bons del tesoro en el mercat internacional, perquè cada cop és més car, perquè hi ha perill que Espanya no pugui pagar el seu deute. Això que passava fa 30 anys en els països d'Amèrica Llatina està passant en el cor del sistema, a la Unió Europea, als Estats Units, a la Gran Bretanya, etc. No? Per tant, en aquests moments en què la força financera està en els països del sud, perquè són ells qui tenen les reserves, ells, per exemple, la Xina, sense anar més lluny, està finançant el deute extern dels Estats Units. La Xina, en aquest moment, si volgués, podria deixar de finançar i podria fer caure el sistema financer nord-americà. No, no ho fa, perquè, òbviament, perquè està exportant molt dels seus productes als Estats Units. Li interessa que el mercat dels Estats Units funcioni per tal d'ells no sortir-ne perjudicats. Però ells podrien fer un gir i dir, doncs, deixem d'exportar cap als Estats Units i creem un mercat, doncs, més intern o més cap a la seva regió, al sud-est asiàtic, i virem, no?, la mirada cap als Estats Units, financem altres mercats més propers a casa nostra, propers del seu propi mercat intern, i per tant ens desconnectem del sistema financer. És a dir, es pot fer, sols no ho poden fer, però en aquests moments tenen la força financera per fer-ho. Si més no, els números que diu el propi Banc Mundial així ho demostren.
Vostè acaba d'apuntar ara possibles vies alternatives. Si diu que és factible, que es pot fer, per què no ho fan?
No ho estan fent, jo crec, primer perquè la gran majoria dels governs del sud estan, per alguna manera, consorciats amb les elites econòmiques del nord. És molt difícil avui en dia situar el nord i el sud d'una manera més física, no? Quan parlem de nord hauríem de parlar de les elites governants arreu del planeta que estan consorciades amb les elites econòmiques, que la gran majoria físicament sí que estan a la més feina, no? Però també hi ha moltes economies del sud que estan imparant els mateixos, no?, els mateixos actors, no?, a través de les transnacionals o governants que, doncs, estan posats per elites econòmiques, no?, que estan també, doncs, arreu del planeta. Hi ha una no voluntat política i també jo crec que hi ha una manca en aquests moments de coneixement d'aquesta situació, precisament que deies als mitjans de comunicació, això tampoc es diu, no? No interessa que es conegui perquè precisament, segurament, si des del sud es conegués aquesta situació de força en la que estan, alguns pobles del sud prenguessin, els pobles del sud prenguessin consciència d'això, possiblement provocaria una revolta social i els nois desconnectem-nos, no? Tot i així, hi ha experiències, com deia, positives d'Amèrica Llatina en aquests moments, de governants, que podem criticar moltes de les coses que fan, però que sí que tenen aquesta mirada o aquesta voluntat de desconnectar-se, estic pensant en el projecte ALBA, no? El projecte d'Amèrica Llatina per una revolució diferent, no? O per una manera de funcionar diferent, Venezuela, Bolívia, Ecuador, països, si més no, polèmics sota els seus governants, però que tenen aquesta mirada diferent de desconnexió, perquè coneixen aquesta realitat financera que els dona el tenir reserves i el tenir remeses d'immigrants i el poder fer un altre tipus de polítiques socials, etc., que podrien permetre doncs, aquest trencament. No? És difícil, és a dir, és difícil si no es fa conjuntament a nivell regional i si no es fa amb el suport, amb la voluntat del poble. No? Òbviament totes les crítiques que rebem de Venezuela, de Bolívia, d'Equador, moltes vegades, fins i tot dels propis mitjans de comunicació, són per la por d'aquells que tenen a perdre, que tenen molt a perdre, no? I no sé, hi ha mitjans de comunicació espanyols que tenen molt a perdre si es produeixen totes les reformes que es volen produir en aquests països, perquè també hi han invertit, no? Però jo crec que la conjunció d'això, no?, d'una població mobilitzada entorn a aquesta desconnexió financera i una voluntat dels seus governants, podria produir que fos factible, doncs, això que diem, no?, aquesta desconnexió financera.
Doncs amb aquesta altra realitat possible posada sobre la taula acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, senyor Gómez Oliver, per acompanyar-nos i atendre els micròfons de Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'entrevista al senyor Daniel Gómez Oliver. Cugat.cat seguirà entrevistant els diferents ponents que passaran al llarg d'aquests dies i fins dimecres per la Universitat Internacional de la Pau.